La Copa Cangur és una passada, sí, t'ho podria explicar així de fàcil. Però què és? És una competició per equips de resolució de problemes de matemàtiques, amb un format gairebé, bueno, gairebé en el nostre cas, com ho fem en un gimnàs, gairebé com una competició esportiva. Per què dic això? Doncs es parteix de 12 problemes, tots els equips tenen els mateixos 12 problemes, que la seva resposta és numèrica, que va des del 0 fins al 9.999, sense decimals. Els alumnes amb aquests 7 equips, els alumnes amb equips de 7 persones, perdona, van durant una hora intentant resoldre el màxim nombre de problemes possibles. La puntuació que reben per l'encert depèn del temps que es triga a respondre el problema, si hi ha hagut moltes errades fa que el problema augmenti de valor, cada minut que passa el problema augmenta de valor, se li pot posar un comodí que fa que la puntuació valgui el doble. Bàsicament, com més temps passi, representa que el problema és més difícil i més valor augmenta. I a més, els equips en directe poden anar veient la classificació que estan obtenint i quants punts porten. Per tant, hi ha moments d'èxtasi quan passen 40-45 minuts, dura una hora, doncs al cap de 45 minuts la cosa està ajustada i un equip et diu, respon a un problema i se sent gairebé com un gol d'un partit de futbol, molt espectacular.
D'acord, és a dir, el que també entenem és que deu ser un punt estressant, no?, pels participants.
No, perquè al final el fet de... seria molt més estressant si fos individual, però el fet de ser en equip genera com, bueno, com un partit de bàsquet o de futbol, no?, que tu vas mirar el marcador estressant, doncs, relativament. I sí que hi ha el punt de repte de saber que les respostes, no?, al moment in situ ja saps si estan bé o malament i et permeten, doncs, tornar a respondre.
D'acord. A Vilanova aquest matí s'apleguen doncs, joves d'instituts de tota la Garraf i del Penedès també, oi?
Sí.
D'una pila de centres, llegim, sí. El Col·legi Sant Bonaventura, l'Escola El Cim, l'Escola Badruna de Vilafranca, l'Institut Alexandre Galí, l'Institut del Penedès, l'Institut Bajamar, també el Dolors Mallafré, el Francesc Xavier Lluc i Rafeques, el Joaquim Mir, les Vinyes, Pla del Bosc, Vilafranca 2, l'Intermunicipal del Penedès i dos de Sitges, el Joan Ramon Benaprés i Ilies Vinyet. És molta gent, no? Són molts alumnes.
Correcte. Estem parlant que passem dels 200 alumnes entre les dues competicions. Estan dues competicions, una de primer i segon d'ESO i una de tercer i quart. I cadascuna d'elles, perquè ara està acabat de fer les fotocòpies i preparar els sobres, ja per la competició,
sí.
Doncs són 116 alumnes per cada nivell.
D'acord.
Per tant, doncs això, més de 200 alumnes competint, fent matemàtiques durant el dia d'avui.
Fent matemàtiques. Matemàtiques, que és aquella assignatura que o t'agrada o l'odies a vegades, no?
Bueno, com diuen els del Museu de les Matemàtiques, hi ha dos tipus de persones, que són els que els agraden les matemàtiques i els que encara no saben que els agraden les matemàtiques.
Ah, bona aquesta. És a dir, que en el fons a tots ens pot acabar agradant. És com la tònica o el bitter, no?
Ah, exacte. Ja arribarà el dia.
Ja arribarà el dia. Jordi, aquestes proves entenc que, sent de primer i de segon d'ESO, no són proves, diguem, subjectes al currículum, però sí que estan adaptades al nivell de cadascun dels alumnes.
Són proves que sí que s'ajustarien al currículum a nivell de nivell, sí, però sí que generalment tenen un enfocament on hi ha un punt d'enginy. Per exemple, per entendre's, no és tant, potser un problema només es resol fent sumes, però clar, saber quines sumes has de fer és la part com difícil, no?, de trobar l'estratègia per resoldre aquell problema. Si coneixes o si has fet problemes d'aquest tipus, a vegades es poden resoldre en menys d'un minut. Però si no, doncs trobar l'estratègia per arribar a la resposta doncs pot ser més difícil. Però sempre les eines matemàtiques que fan falta per cadascun dels nivells, primer, segon, d'ESO, tercer i quart, són adequades al currículum que s'està treballant.
D'acord. Entenc que els instituts han triat els alumnes, diguem, amb més perfil matemàtic, no?, per assistir, per representar-los en aquestes proves.
Aquí cada centre fa el que vol, entenc, el que vull dir. Hi ha centres que directament escullen un equip amb els millors i les millors del seu centre. D'altres fan una elecció una mica més gran i fan, com si diguéssim, una competició prèvia interna del propi centre per escollir o que perquè acabis sent el millor equip, és a dir, només tenim una plaça per un equip, no? Doncs en preparem tres i entre ells fem un entrenament previs allà i fem una convocatòria, no? Triem el centre, l'equip que millor ha funcionat. Cadascú fa una mica com vol. Hi ha centres que demanen voluntari, saben qui vol venir. Cadascú s'organitza com bonament pot o vol.
D'acord. I l'objectiu d'aquesta prova, pel que hem llegit, és anar a una altra prova que aplega finalistes de tot Catalunya, no?
Correcte. Estem parlant que en paral·lel s'estan duent a terme competicions en 44 seus diferents a tot Catalunya. Estem parlant de més de 7.000 alumnes.
Al mateix dia?
Al mateix dia.
D'acord.
Més de 7.000 alumnes que estan competint avui en categoria cadet o júnior. És a dir, cadet, primer, segon d'ESO, júnior, tercer i quart. I d'aquests, el millor equip de cada seu es trobaran a una fase final de tot Catalunya.
D'acord, que serà on es trobaran doncs els millors de la Copa Cangur i on s'establirà doncs el guanyador d'aquesta edició.
I s'escollirà el representant de Catalunya a la Copa Cangur, que es fa una trobada a nivell europeu amb gent d'Itàlia i ara no sé en quin país més.
D'acord.
Però es fan una trobada a nivell europeu.
És a dir, que al final això de la Copa Cangur és una qüestió internacional, que es fa a diversos països.
Hi ha una associació que és Kangaroo, que s'aglutina a països d'arreu del món a unes proves que es diuen proves Cangur. D'acord? Aquestes potser són molt més conegudes, però són de caràcter individual, tipus test. Itàlia fa... De fet, al revés. Catalunya va descobrir la Copa Cangur, que és les proves aquestes Cangur per equips, fa una dotzena d'anys, amb un Erasmus d'un professor que va anar a Itàlia, ho va descobrir i ho va portar cap a Catalunya. I llavors, des de fa una dotzena d'anys, aquesta competició per equips,
sí?
Que és el que en diem la Copa Cangur, va arribar a Catalunya i s'ha estès en altres països d'Europa.
Això de posar els alumnes a competir entre ells a nivell de coneixements, a nivell d'habilitat, perquè també entenem que hi ha un punt d'habilitat i d'estratègia per trobar la fórmula per resoldre el problema. No ens podem trobar que algú digui que pedagògicament és discutible?
Segurament algú podria dir-ho, però tot també dependrà de l'enfocament que facis. En el nostre cas ho plantegem com un repte, no? I no partint de l'errada com un fracàs, sinó de l'errada com una oportunitat d'aprenentatge. És aquells problemes que no ens han sortit, després podem portar l'aula, els podem comentar, els podem comentar amb companys o companyes que no han participat a la Copa, i jo l'he fet així, jo l'he fet així. Per tant, tot depèn de la pressió, és evident. De la mateixa manera que podríem parlar del futbol, no? Ens trobem entrenadors o entrenadores, o pares o mares, que volen que el seu fill sigui el Leo Messi, no? I estressen el seu fill, i d'altres el que fomenten és l'esport en equip, el trobar-nos, en compartir, en uns valors, no? Que en aquest cas, doncs, en lloc d'anar associats a un esport com podria ser el del futbol, o el bàsquet, o la petanca, doncs estem parlant de les matemàtiques.
De
la mateixa manera que hi ha altres competicions, com podrien ser les de robòtica, exemple, o no sé, les de programació.
Cert, i cap aquí anàvem a dir, clar, hi ha moltes matèries en el currículum de secundària, però no totes les matèries són susceptibles d'organitzar un concurs. I ara ens ho comentava el Jordi, per una banda, doncs sí que és veritat que són populars aquests concursos de tecnologia lligats a la robòtica, i les matemàtiques també ho permeten, però és més difícil probablement organitzar concursos en altres matèries, no?
No et pensis, eh? Pensa que hi ha concursos de debats filosòfics, hi ha concursos d'olimpiades de geografia, vull dir que al final tot depèn de la creativitat d'un grup de professors i professores motivats d'arreu del territori que vulguin fer una competició
d'acord?
O organitzar una trobada de... Sí que és veritat que en el cas de les matemàtiques, que és el que jo conec més, se'n fan moltes de trobades, no? Olimpiada de matemàtiques, Olimpiada femenina de matemàtiques, el FEM Matemàtiques, la Copa Cangur, vull dir que hi ha un tou de possibilitats, d'oportunitats per poder trobar l'espai per poder generar, doncs, digue-li concurs, digue-li una motivació extra per poder presentar, no?, un treball entorn de les matemàtiques. Ara penso fins i tot un videomat, no?, concurs de vídeos, de curtmetratges de 3 minuts de caràcter matemàtic en què hi ha una pregunta i s'ha de respondre en 3 minuts en el vídeo, no? Doncs clar, aquí hi ha una part que és un peu al temps de les matemàtiques i un peu al temps posat a la visual i plàstica, no?, a la part més artística. I per què no, doncs, en el guió poder-hi treballar el català. Doncs al final, i la tecnologia a l'hora d'editar, gravar...
Evident.
Per tant, hi ha concursos, hi ha un fotimer i és trobar aquella oportunitat que a nivell de centre, a nivell de projecte pedagògic, et lligui més.
Uh-huh. Estem parlant amb un professor de matemàtiques, i abans hem comentat això, de que les matemàtiques t'agraden o no t'agraden, tot i que ens ha quedat clara la frase aquesta de que si no t'agraden és que no has descobert encara que t'agraden. Però,
correcte,
més enllà d'això, com podem descobrir que ens agraden? Què pot fer, ara, qui ens estigui escoltant, pares, mares, què podem fer perquè ens agradin les matemàtiques o per fer agradar les matemàtiques?
Jo, d'entrada, convidaria a les famílies a anar a fer una visita al Museu de les Matemàtiques de Cornellà, que ara ja s'està obrint una seu també a Tarragona i properament una a Girona, on és un museu de les matemàtiques que el lema posa prohibit no tocar. Clar, si un lema d'un museu és prohibit no tocar, ja anem bé, d'acord? Precisament sol ser el contrari. Per tant, aquest lema de prohibit no tocar està fomentant unes matemàtiques on l'experimentació, on la descoberta, no?, ens porti a descobrir unes matemàtiques, les propietats matemàtiques, i generalment, sí, des d'aquest descobriment, a qui no li fa il·lusió haver descobert una cosa, no?, doncs, o haver experimentat una cosa, doncs partir des d'aquí segurament seria molt més interessant.
És a dir que al final hem patit molts anys d'aprendre o de que ens expliquessin d'una determinada manera les matemàtiques que una miqueta era com mastegar sorra.
Bueno, podríem dir les matemàtiques o afegir altres matèries, eh?
Sí, sens dubte.
El que sí que diria és que de la mateixa manera que segurament, no?, s'ha modificat la manera d'aprendre els idiomes, d'acord? O de la mateixa manera que un metge ha modificat les seves tècniques de treball en un quiròfan, no?, doncs també pot haver modificat l'aprenentatge de les matemàtiques a través de, no diria innovacions, sinó agafant referents que ja existeixen en el territori català, d'acord? Penso, per exemple, en Puigdedam o Estalella i Graells, gent de l'època de la República que ja treballaven amb l'ús de materials, o la mateixa Maria Antònia Canals, que el Laboratori de Matemàtiques del nostre institut porta el seu nom, que va ser una gran defensora de l'ús de materials per l'aprenentatge de les matemàtiques. No únicament l'ús de materials, però que l'ús de materials fos una eina més, per exemple, per descobrir, per tocar les matemàtiques, és a dir, aprendre matemàtiques també a través de les mans.
És a dir, sortir una mica de l'abstracció de la fórmula, no?, I buscar més el concepte.
Més que sortir de l'abstracció, que l'abstracció no sigui el primer pas de l'aprenentatge de les matemàtiques.
D'acord.
Que segurament, seguint idees del gran Antonio Benell, no?, que primer és una descoberta, no?, una experimentació, una descoberta, posar-hi nom al que has descobert, una conceptuació, fins i tot agafar una traça, una sistematització a través de la teva descoberta, i després, al final, ja buscarem aquella abstracció, aquella demostració, sí?, com a darrer pas, i no com a primer pas, no? Seria una mica la idea de tot plegat.
De tota manera, darrere dels diguem, dels bons alumnes de matemàtiques sempre ha d'haver un punt de, diguem, d'aptitud, no? És a dir, hi ha gent que les coses li surten innates, i hi ha gent que en llengua és molt destacada, hi ha gent que en idiomes, doncs, els aprèn ràpid, i hi ha gent que en matemàtiques, pel que sigui, les coses li surten més fàcils, no?
És obvi que sí, no t'ho negaré. Però torno a agafar-me a referents al món de l'esport o al món de la pintura, no?, que la inspiració t'agafi treballant. Doncs el mateix, no? Segurament hi ha grans futbolistes que han arribat perquè tenien una aptitud prèvia destacable, però segur que ningú li treu que han estat entrenant moltes hores, que han estat practicant molt, no? Doncs, de fet, hi ha estudis que diuen que no és que s'ha de ser molt intel·ligent per fer grans matemàtiques, sinó que el 90% i escaig, recordo un llibre que he llegit fa relativament poc, està capacitat per fer matemàtiques d'alt nivell, d'acord? El que passa és que potser la manera com se'ls ensenya a la gent, la manera de com arribem a aquestes grans matemàtiques o aquestes matemàtiques més avançades, potser a vegades no és el millor mètode que estem utilitzant, d'acord?
D'acord, és a dir que al final és una, sens dubte, una matèria base sobre la qual es recolzen moltes d'altres matèries, des de la informàtica, la tecnologia, la física, la química, tot, al final hi ha un rerefons sempre matemàtic, però clar, la manera que tenim d'acostar-nos a aquesta matemàtica no sempre ha estat la més adequada per entrar i per copsar-ho i perquè ens vingui de gust aprendre més.
Molt probablement s'haguessin pogut emprar, si més que no sigués tan adequada, sí. No era l'adequada per tota la gent i correcte. Potser mancava una manca de diversificació, no? A l'hora d'arribar a un ventall més gran d'alumnes.